Notícies Vespre. Pau Duran.
La venda d'habitatges a Sabadell agafa volada. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda. Per cada tres pisos que es venien abans, ara se'n ven un altre més. Xavi Santos, president de Pialia, ha apuntat al cafè de la ràdio les raons que ha fet pujar l'interès per la compra de pisos.
En vez de estar pagant 800 euros de lloguer cada mes, és que puc comprar aquest pis amb aquestes característiques i em surt una hipoteca de 600 euros, clar. Vull dir, la gent s'ha animat a fer aquest canvi. Les entitats bancàries amb l'aixeta oberta i amb la recuperació econòmica que veníem fins ara, o que estem tenint fins ara, doncs això ha animat que ha passat per sota, sobretot a l'augment de la compraventa que s'ha produït com les dades públiques són.
Ara bé, l'augment de la demanda també ha encarit els preus dels immobles venuts. En canvi, ha baixat lleugerament el preu del lloguer, que ara se situa de mitjana als 667,41 euros.
I nova violació a l'entorn de la discoteca Huaca de Sant Quirze.
El violador i el comprador necessari han estat arrestats en el moment dels fets i ara són a la presó. La víctima ha denunciat i està rebent atenció psicològica per part del taulí i l'oficina d'atenció a la víctima dels Mossos d'Esquadra.
I en esports, hores d'ara segueixen reunits els representants de la Federació Espanyola de Futbol i dels clubs pels conflictes dels drets televisius.
De moment sembla que la plataforma Fox Sports s'encarregarà d'emetre tots els partits des d'ara fins a final de temporada.
Aquestes i altres informacions durant els següents minuts amb la companyia del Roger Benet a les vies de so.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts.
Abans d'entrar en matèria, passem pels serveis.
Els serveis.
Aquesta hora algunes incidències en punts de la xarxa viària que ens queden a prop. Per exemple, si mirem a Sant Cugat del Vallès a l'AP7, circulació amb congestió en sentit nord, si heu d'anar cap allà. A causa d'un accident trobareu un carril tallat. Venint de Barcelona, al Nus de la Trinitat, en sentit nord, un quilòmetre de circulació amb retencions a la B10, durant un quilòmetre mig aproximadament, també una mica més endavant, quan entrem ja cap a Santa Coloma, passat Santa Coloma de Gramenet, i a l'alçada de Cerdanyola, a la B30, circulació amb retencions, també durant 2 quilòmetres a Cerdanyola, com dic, sí, venint cap a Sabadell també. La resta, més o menys, tranquil·litat. Anem a escoltar el temps.
El temps.
Dotze graus ara mateix a Sabadell, un cel ennuvolat. Quina és la previsió per les pròximes hores? Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda, mantindrem el temps lleugerament inestable durant aquestes properes hores i és que encara es mantindran, hi haurà alguns ruixats en punts del Pirineu i del Prepirineu, seran locals febles i a més també se'n podran repetir alguns a punts de la façana litoral a la resta del país. Mantindrem el cel força ennuvolat amb algunes clarianes que permetran que durant aquestes immediates hores la temperatura pugui pujar una miqueta més, però no ho farà massa més. Avui la més alta no superarà els 16-17 graus a molt estirar. De cara a demà continuarem parlant d'un temps inestable i és que ens ha d'arribar una banda de pluges que escombrarà Catalunya d'oest cap a est i aquesta ja arribarà de cara a meitats del matí, finals del matí, ho farà per les comarques de Ponent, cap als comarques de Lleida i interior de Tarragona i escombrarà cap a la resta de Catalunya de cara a la tarda. Per tant, de cara a la tarda de demà s'espera pluja generalitzada, tot i que la més quantiosa serà més cap al sector del prelitoral sud o fins i tot cap al sector del litoral. En qualsevol cas s'ha d'anar seguint la situació i és que sí que el moment de més precipitació i el lloc de més precipitació podrà variar en funció d'on s'acabi posicionant el nucli de la borrasca. I aquesta pluja no s'acaba demà, sinó que de cara a dissabte també continuarem parlant de precipitació i sembla que la zona més afectada continuarà sent la meitat nord i est del país. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sabadell lidera la compra-venda d'habitatges a Catalunya segons les dades de Pialia. Les immobiliàries de la ciutat han detectat un augment del 30% en la compra de pisos durant l'any 2021. Ho ha explicat en Xavi Santos, president de Pialia, al programa El Cafè de la Ràdio.
Sabadell, o el que és la Pialia Sabadell, de totes les que tenim a Catalunya com a termòmetre, ha sigut la número 1, però desbancant àrea metropolitana, Barcelona, capital. Vull dir, tot allò que parlàvem, no?, de que la pandèmia va produir que s'ha pres molt client dels nuclis ja segueix així. Vull dir, de moment, no doblar les operacions a nivell global, però sí que ara un augment del 30% ha sigut molt elevat.
L'elevat preu dels lloguers o la facilitat per aconseguir hipoteques a preus baixos són les causes a l'eix d'aquesta tendència.
Una tendència que ha causat de retruc un encariment del preu dels habitatges que es posen a la venda. Aquest és el percentatge que calculen des de les immobiliàries sabadellenques.
Sí que et podria parlar de que aquest 4-5% ens hem trobat en els últims 6 mesos, segur. Vull dir, aquell immoble que trobaves l'any fa un any a 200.000 euros, avui el trobaràs per 210-215, seguríssim.
Principalment les zones que desperten més interès són el centre de la ciutat, la Creu Alta, el barri de Gràcia i Callong.
Podem delimitar les zones de centre, Creu Alta, Gràcia, vull dir, tot el que va al voltant de, diguéssim, el nucli més urbà de la ciutat. I sobretot també a zones, no? Ara, per exemple, doncs, com la part de Callong, tota aquesta part realment on, diguéssim, la part d'aquí al centre sí que pots tenir doncs, uns serveis, doncs, altres puestos també, el que són doncs, qualitat de vida, no? Zones verdes realment ben comunicades, aquestes zones són les que sempre tenen més demanda.
Unes dades que contrasten amb el fet que el lloguer a Sabadell ha baixat en l'últim any. De mitjana s'ha situat als 667,41 euros mensuals, uns 17 euros menys que el 2020.
Ho analitzem en profunditat en aquest informe amb la Núria García.
El preu mitjà del lloguer a Sabadell ha tancat el 2021 als 667,41 euros, segons dades de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
El preu ha anat oscil·lant al llarg dels trimestres i s'ha situat al punt àlgid durant el tercer trimestre de 2021, quan va arribar al voltant dels 680,53 euros.
El preu ha baixat 17 euros respecte de 2020.
Sí, va ser durant aquest any quan es van registrar una dada rècord amb el lloguer mensual situat a mitjana pràcticament als 684 euros, una dada que és la més alta des dels darrers 16 anys, que és el període en què l'Agència Catalana de l'Habitatge té registres.
Amb el lleuger descens d'aquest any es trenca una dinàmica de 6 anys de creixement sostingut.
L'ascens va començar el 2014, quan el preu de lloguer se situava de mitjana als 488,97 euros. Des de llavors, el preu de lloguer havia anat creixent de forma sostinguda, una mitjana de 40 euros mensuals de mitjana, arribant fins als 684 euros, cosa que suposa un increment de 200 euros en 6 anys.
El preu del lloguer se situa ara mateix al mateix nivell que l'any 2008.
Després de la crisi derivada de l'esclat de la bombolla immobiliària, el preu del lloguer va registrar 6 anys de descensos que van fer baixar el preu en 175 euros, deixant el preu del lloguer final als 492 euros de mitjana.
Quan es va registrar el preu més baix?
Va ser el 2014, quan el preu del lloguer estava situat als 488 euros mensuals de mitjana, una dada que contrasta amb el punt àlgid del preu de les mensualitats, que va tenir lloc l'any passat fixant el preu mitjà als 684 euros.
Durant el 2021 es van signar 3.873 contractes de lloguer a la ciutat.
Cadascun dels trimestres de l'any es van signar a l'entorn d'un miler de contractes de lloguer, tot i això els 3 mesos amb més signatures han estat els de gener, febrer i març de 2021. Una última hora que acabem de conèixer i que va lligat amb tot això que estem parlant. El Tribunal Constitucional ha anul·lat per unanimitat bona part de la llei catalana que regula els preus del lloguer, però la decisió de l'alt tribunal tindrà efectes en els contractes signats a partir d'ara. Considera que la Generalitat envaeix competències de l'Estat que ha de garantir un mercat únic. Recordem que aquesta llei proposava mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatges, que establia que els lloguers havien de respectar el preu de referència en el mateix entorn urbà.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials.
Presó per dos joves acusats d'una violació dissabte passat a les immediacions de la discoteca Waka, Sant Quirze. Els dos arrestats, un dels quals era menor d'edat, van ser enxampats en el moment de l'agressió sexual per part de Mossos de paisà. La víctima ja ha denunciat els fets que ara s'estan investigant. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Pau. La discoteca Waka dins del terme municipal de Sant Quirze torna a ser objecte de polèmica. De nou per una agressió sexual molt a prop del local dissabte 5 de març a la nit. Els Mossos d'Esquadra han confirmat que dos joves van poder ser detinguts al mateix lloc dels fets gràcies a la col·laboració ciutadana. I és que van ser els ocupants d'un vehicle els que van alertar de l'agressió a la policia catalana. Després de la detenció, el jutge va decretar l'ingrés a presó dels dos joves, tot i que menor ha ingressat en un centre de reclusos per a menors de 18 anys. Per la seva banda, la noia agredida està rebent atenció psicològica i acompanyament per part del Parc Taulí i de l'Oficina d'Atenció a la Víctima dels Mossos d'Esquadra. No és la primera vegada que es produeix un fet d'aquest tipus a l'entorn de la discoteca Huacà. Fa menys d'un mes, un altre menor va ser detingut dins del local per haver agredit una noia i haver-ne colpejat una altra.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Un estudi del Biocom assegura que les mascaretes no han frenat els contagis a les escoles. L'estudi del grup de l'UPF ha analitzat els cursos de primària i fins a P5, on aquesta mesura no era obligatòria entre l'alumnat. Unes dades a l'eix que arriben precisament quan el govern es planteja deixar la mesura.
Així és, Paula. L'estudi ha analitzat els grups des de P5 fins a primària i s'ha observat que la mascareta obligatòria no ha estat un element clau en el contagi, ja que les aules amb la mascareta obligatòria no han obtingut una xifra gaire menor pel que fa a contagis de les aules que no han portaven. Segons el Biocoms, el factor clau és l'edat. Enric Álvarez, membre del grup, en declaracions al Cafè de la Ràdio.
El que s'estima amb aquest estudi és que treure les mascaretes de les aules tindria molt poc efecte. I a més, els nens en principi tenen un quadre molt lleu. És a dir, hi ha altres virus molt pitjors que el SARS-CoV-2 pel que fa als nens. Per tant, tindria molt sentit probablement a començar amb aquestes edats.
Una mesura que està sobre la taula ara del Departament de Salut, que estudiarà si elimina la mascareta a les aules al mes d'abril. Per Álvarez, aquestes són mesures que, si es prenen a l'engròs, poden perdre efectivitat.
Ben posada, és molt elevada, és molt gran, és 50, 70, 80, 90% de reducció de transmissió, de protecció, si li vols dir, d'aquesta manera. Però, en canvi, quan s'imposa una mesura general, diguem-ne, no pots controlar quanta gent la porta, com la porta, aleshores, típicament a Europa s'estimen, comparant països, que la reducció és molt menor, arriba a un 15%, un 20%, una cosa així.
Mentrestant, la pandèmia baixa, Sabadell a un ritme més lent que el global de Catalunya. El risc de rebrot encara és alt i se situa als 583 punts, amb una taxa de PCR positives que supera l'11%, molt lluny del 5% que es considera recomanable. Altres indicadors que estan estancats són el de la vacunació, un factor important, ja que per Álvarez la pèrdua d'immunització farà augmentar els casos.
Tot i així anem recuperant la normalitat, com per exemple les piscines municipals Joan Serra, que comença una activitat de botxa. Les jornades seran els dies 17 i 22 i té la col·laboració de la Federació Esportiva Catalana de Paràlisi Cerebral. La pràctica serà gratuïta i, tot i que s'adreça a majors de 60 anys, els organitzadors no tanquen la porta a cap edat.
La botxa o botxes és un esport que es pot participar en parella, individual o per equips. L'objectiu és fer arribar el màxim de pilotes del teu equip a la bola blanca durant els torns que dura la partida i és apte per a tot tipus de participants. Des del 1988 forma part del calendari olímpic i permet a persones amb mobilitat afectada per paràlisi cerebral competir en un esport reconegut. Raquel Benavides, mànager de les piscines Joan Serra, explica d'on va sorgir la idea. Són declaracions al programa Al Matí.
Amb la Federació Esportiva Catalana de Paràlisi Cerebral hem volgut preparar com una mica unes jornades per donar a conèixer aquest esport, no? La bòquia, el desvetllo, si amb el teu permís. És un esport que es practica amb paralítics cerebrals i, bueno, com bé sabem tots, al final l'esport paralímpic és un esport que queda sempre com en segon terme, no? I no veiem a darrere tots els valors que hi ha a aquestes persones, no? Que d'alguna manera dia a dia doncs demostren que són capaços, no?
La voluntat de la iniciativa és que l'esport sigui accessible a tothom i pugui aportar beneficis també per a persones que no tenen paràlisi cerebral. Ingrid Lafuente, responsable de la Federació Catalana Esportiva de Paràlisi Cerebral, recorda els beneficis que pot tenir per a qualsevol persona.
Nosaltres ho vam pensar més a partir de 65 anys, però no és tancat. Vull dir que els dies que comentava la Raquel ho pot venir a practicar tothom, però perquè d'alguna manera indica quines diferències tindria amb la petanca, el material, per exemple, és molt més manipulable, és molt més, no pesa tant, és molt, bueno, les pilotes són com més toves, és més fàcil de fer servir, per dir-ho, no? I es pot practicar tant a l'exterior com a l'interior, que això també facilita, en segons quines èpoques de l'any, a l'interior.
La intenció és poder fer una exhibició el proper dia 26 amb sessions de botxa, body balance i arroyo zumba a la plaça del Doctor Robert.
Avui també és notícia
La reurbanització del carrer de Calvet d'Estrella permetrà fusionar les places de Montserrat Roig i Mestre Planes al maig.
El barri de l'Avinguda Eixample guanyarà 580 metres quadrats de zona verda i un nou espai de passeig i estada amb la renovació d'aquest carrer. Les obres es van iniciar al gener. L'alcaldessa Marta Ferrés les ha visitat avui.
Sobretot, millorar aquests espais públics, fer-los més dignes, fer-los més verds, fer-los més bonics també, doncs, perquè òbviament la gent els pugui gaudir. També en aquells casos com aquí, no, entre la plaça Montserrat Roig i plaça Mestre Planes, doncs, que teníem un espai pel mig que hi passaven els cotxes, doncs, pacificar tot aquest entorn, també per guanyar i poder unir aquestes dues places.
Els treballs consisteixen en pavimentar el carrer del Calvet d'Estrella entre l'Avinguda de Barberà i el carrer de Fra Luis de León. Aquesta obra tindrà un cost de més de 155.000 euros.
I la font ornamental de la plaça de Catalunya s'il·luminarà aquest vespre amb el color taronja a motiu de la celebració avui del Dia Mundial del Ronyó.
L'Ajuntament es vol sumar així d'aquesta manera a la campanya de l'Associació de la Lluita contra les Malalties Renals, l'ALSER. L'entitat treballa per fomentar el coneixement sobre les afeccions renals i així ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones afectades per aquestes malalties. Unes malalties que afecten aproximadament el 10% de la població mundial.
Aquest 20 de març torna Corro contra el càncer, la cursa solidària de Sabadell.
Tots i totes correm contra el càncer. Corre o camina als 5 quilòmetres solidaris de Sabadell.
Cursa en benefici de l'Associació Contra el Càncer.
Participa a la cursa 100% solidària de Sabadell.
Aquest 20 de març a 2:15 del matí.
Inscriu-t'hi a corrocontraelcàncer.cat.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Ràdio Sabadell segueix celebrant el seu 20è aniversari aquest divendres. L'emissora municipal oferirà des de Can Uriac una programació especial que començarà a les 9 del matí.
Els programes troncals de la 94.6, el Cafè de la Ràdio, el Matí, l'Hotel Suís i el Notícies Migdia es traslladen aquest divendres a la plaça del Pi, si el temps ho permet. En cas contrari, s'ha buscat un emplaçament alternatiu al centre cívic de Can Uriac per poder oferir la programació especial igualment. La idea és continuar donant a conèixer la ràdio a tota la ciutat en la temporada del 20è aniversari i alhora donar veu a les entitats de la zona nord. Per això, tots els programes recolliran testimonis diversos dels diferents barris que conformen aquesta àrea, les seves reivindicacions i els projectes de futur. La programació especial començarà a les 9 del matí i s'allargarà fins a 2:45 de la tarda.
Anem a un àmbit més general. L'Organització Internacional per les Migracions diu que ja hi ha més de 2,3 milions de persones desplaçades per la guerra a Ucraïna.
Dins d'aquesta xifra també s'inclouen els 112.000 nacionals de tercers països que han fugit del país des de l'inici de la invasió russa. L'OIM ha demanat que se'ls doni suport i protecció humanitària urgent.
Les negociacions entre els rivals han pujat de nivell perquè s'han reunit els ministres d'exteriors d'ambdós països, però la solució definitiva sembla estar encara lluny.
Ernesto Pascual, expert en política internacional, ja ho va preveure al Cafè així.
No té incentius reals. És a dir, jo crec que és una altra ronda preparatòria de la ronda final que en teoria hauria de ser depèn de com avanci en el camp d'operacions de guerra, però en principi no la veig com definitiva.
En la reunió, els russos han acusat Occident de comportar-se de manera perillosa i de proporcionar armament mortal a Ucraïna. Per això, mentre altres raons, Rússia ha abandonat el Consell d'Europa.
I mentrestant, l'Escola Bertran organitza un acte de solidaritat contra la guerra a Ucraïna. Els alumnes del centre, des de primària fins a l'ESO, han organitzat una concentració a la plaça d'Espanya aquesta tarda per reclamar la fi de les hostilitats.
Hi han participat dues famílies del centre que són ucraïneses i que han agraït aquest i els altres iniciatives de l'escola concertada, com a la recollida d'aliments i medicaments que han enviat del consulat ucraïnès. Francesc Abassarans, director del centre, apunta que els motius no en falten i que l'escola ha de ser un espai també per educar els valors.
Si no els haguéssim tingut a l'escola, igual no n'hauríem estat tan conscients, no? I han desenvolupat un seguit d'accions, doncs, aquests dies solidàries, com per exemple recapte d'aliments i de material que s'ha transportat al consulat d'Ucrània a Barcelona. I a més, he estat reflexionant i m'ha semblat que les escoles, la nostra i qualsevol altra, no només són uns centres per impartir coneixements, matemàtiques, català, castellà, sinó, i de debò, i més important, i ho penso certament, per transmetre uns valors.
Alumnes de l'ESO han llegit els seus discursos, així com poesies per la pau davant de tota l'escola i un grup de pares i mares que han participat en l'acte.
Esports.
I a aquesta hora té lloc la reunió entre la Federació Espanyola de Futbol i els clubs de la primera REF davant la crisi dels drets televisius de les últimes hores. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda.
Una reunió que té lloc a les Roces des de 4:45 de la tarda amb tres punts a l'ordre del dia.
El principal tracta sobre aquests drets audiovisuals després del trencament de l'acord entre Footers i Fox Sports. Aquesta última, de moment, ha anunciat que s'encarregarà d'emetre tots els partits que queden per la seva plataforma, però els principals dubtes giren al voltant de totes les qüestions econòmiques que queden pendents. La federació hauria assegurat els diners per aquesta temporada, però tot plegat pot afectar les ajudes federatives dels clubs, que estan sent revisades. Per últim, la reunió es preveu encara més tensa després que 5 clubs hagin creat una nova associació a part, l'anomenada Associació de Clubs de Futbol de la Tercera Categoria Nacional. L'ENF federatiu els hauria amenaçat si no la dissolen, en no donar-los les ajudes i en no deixar inscriure's al curs que ve. D'altra banda, Cornellà i Tudelano han decidit no assistir a la trobada. Qualsevol novetat la trobareu actualitzada a les nostres xarxes socials i al portal web radiosabadell.fm.
En el terreny més purament esportiu, avui el Sabadell s'ha entrenat a Sant Oleguer, ultimant els preparatius pel partit de dissabte contra el Castellón.
En cas de puntuals, de Pedro Muniti superarien la ratxa de 12 partits sense perdre. Rècord del club a la categoria de bronze establert tant a la campanya 83-84 com en aquest 2022. Els micròfons de Ràdio Sabadell han parlat dos dels jugadors més representatius de les dues plantilles, Aleix Coc, l'actual capità, i Rafa Marañón, pitxichi de l'equip aquella temporada de principis dels 80.
El que nosaltres volem és que sigui una festa, no? I que si la nostra intenció també és una mica que la ratxa continuï i superar aquests 12 partits seguits sense perdre.
Ojalá, seguro que lo van a hacer porque yo creo que tienen un buen equipo. Hay un entrenador que creo que tiene unos conocimientos superiores a lo convencional y que creo que lo está haciendo muy bien. Acabo de saludarle y un tío fenomenal.
L'entrevista sencera la podeu recuperar a l'Hotel Suís d'avui i al nostre canal de YouTube. D'altra banda, avui s'ha conegut la designació arbitral per aquest partit contra el Castellón. Serà el murcià Juan Antonio Campos Salinas, el mateix que aquesta temporada va dirigir la derrota del Centre d'Esports per 3-1 al camp de l'Atlètic Balears.
I durant la passada nit, un bon grapat dels principals equips de la ciutat jugaven partits oficials que repassem tot seguit a continuació. No deixem encara el futbol. Derrota del Sabadell femení a Torres de Palau davant el Girona per 4-2.
Les de Marc Gabriel van tenir opcions fins al minut 85 gràcies al doblet d'Anna Sánchez, però les gironines van acabar sentenciant. Amb aquesta nova derrota, les arlequinades segueixen penúltimes del subgrup 1 de preferent i diumenge a les 12 tancaran la primera fase al camp del Cerdanyola, setè classificat.
Saltem a la piscina. Waterpolo, nou triomf de l'Estrelapur Natació Sabadell, que segueix invicta a la divisió d'honor femenina.
7-19 van guanyar les de David Palma a la piscina de Sant Sebastià de l'Atlètic Barceloneta en el duel que recuperaven de la 14a jornada. Una victòria que torna a obrir un forat de 5 punts amb el Mataró a falta de 4 partits per acabar la fase regular. Recordem que l'Astralpool té un doble compromís aquest cap de setmana. Dissabte al vespre a Rubí i diumenge a la tarda al Madrid davant el Concepción.
Anem a la porteria del Parquet. El Creu Alta Sabadell en vol continuar sense estrenar el caseller de punts a la primera nacional masculina.
Els de Ramon Salmurri van patir ahir la 21a derrota del curs. Els arlequiners van aguantar fins l'inici de la segona meitat, però van acabar caient a la pista de la Salle Montcada per 42-31. El pròxim compromís serà el derbi de diumenge al migdia contra l'Oar a Cal Balsac. Per cert, que el femení del Gràcia no jugarà aquest cap de setmana a la pista del Levante després de detectar positius a la plantilla.
Anem a la cistella. Més derrotes, la del bàsquet Pia Casa davant el Sant Pep de la Copa Catalunya Masculina.
60-72 van caure els de Toni Mesa, producte d'un parcial a la segona meitat de 27-40. Els Escolapis són penúltims del grup 3 i estan matemàticament condemnats a jugar al play-off de permanència. Al grup 2, el Club Natació Sabadell recupera demà a 9:15 de la nit el derbi nedador a la pista del Club Natació Terrassa.
I el futbol sala Sabadell femení ha quedat eliminat a la tercera ronda de la Copa Catalunya.
Les de Xavi Muñoz van igualar un 0-2 en contra en l'últim minut de joc, però van caure derrotades a la tanda de penals per 4-5 davant el Caldes, segon classificat a segona divisió. Dissabte a les 6, les arlequinades tenen un compromís vital a la Lliga a Cal Balsac davant el Mataró per aspirar a la permanència de segona nacional.
Continuem parlant de futbol sala. De cara al cap de setmana, Natació Sabadell i Escola Pia s'enfrontaran a dos dels rivals més forts de segona B. Els Escolapis, per exemple, reben el carrer Garcilaso, l'actual líder Oriol, el Salacic Martorell.
Els de Pedro Donoso, en canvi, són setens, lluny de la zona de play-off, però només 3 punts de les places de Copa. I tenint en compte que després vindrà el derbi amb el club, pot ser una setmana determinant per als Escolapis. El jugador, Carles Comadran, no es vol afegir més pressió del compte.
Tampoc crec que depengui molt d'aquest dissabte a l'arribar millor o pitjor al derbi. Al final estem fent una temporada molt bona, penso que l'equip està superben treballat i no ens hem de deixar portar per un, dos o tres bons resultats. Al final la feina està allà, cada partit és un món, el derbi evidentment és un partit especial que tots tenien de jugar, però no crec que el partit aquest dissabte marqui de cap manera com anirà el derbi.
Per la seva part, el Natació Sabadell visita el tercer classificat, el Barceloneta. Els nedadors venen a derrotar l'Ibiza i de sumar 9 punts dels últims 12. Arnau Ametlla, el capità, espera aprofitar la inèrcia independentment del rival que tinguin al davant.
És una mostra de que les últimes setmanes doncs, estem treballant bé, estem els entrenos... Bueno, entrenos sí que hem tingut situacions complicades, però sí, en aquestes altures... I amb la situació que estem, nosaltres hem d'anar conseguint els punts tant si juguem contra el primer com si juguem contra l'equip de la zona baixa. Són tres punts necessaris i per anar al camp del primer o al segon, doncs sí que és veritat que no podem desaprofitar res.
El primer a jugar serà el Futsal Pia, dissabte a les 6, en aquest duel al carrer Garcilaso contra el Martorell, i mitja hora més tard arrencarà el Barceloneta Natació Sabadell. L'endemà diumenge, a 2:15, l'Amics del Pou, que ja ha sumat el descens de forma matemàtica, s'enfronta al Pavelló Nord, al Bellsport de l'Hospitalet.
I en rugby, Frank González deixarà de ser l'entrenador del Sabadell Rugby Club al final de temporada.
El tècnic Arlequinat ha anunciat avui a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell que no seguirà al capdavant de l'equip de cara a la pròxima temporada. González, que ha dirigit l'equip els últims 7 anys, ha assegurat que era hora de tancar una etapa.
És un cicle que jo crec que ja s'ha acabat, que són 7 anys, els jugadors estan massa acostumats a mi i jo massa acostumats a ells, i jo crec que és bo que vingui algú nou que porti idees noves.
Els rugbyers no van poder classificar-se per la fase final de Divisió d'Honor Catalana després de perdre 29-26 contra el Quebrantahuesos Aragonès i posaven d'aquesta manera punt final a la millor temporada de la història del club.
El sènior femení intentarà certificar aquest mateix cap de setmana la segona plaça a la Lliga Regular de Tercera Catalana.
Les de Rubén Montes intentaran assegurar-se així el factor camp a les semifinals de la Lliga. Si ho volen aconseguir, les tintorreres hauran de guanyar a Olot contra GBR i que les seves perseguidores a l'Empordà no puntuï contra el Químic Rugby.
I fem un punt de ciclisme. David de la Cruz ha cedit uns metres amb els favorits a la cinquena etapa de la París-Nissa.
I tot i això, el sabadellenc ha pujat fins al 12è lloc de la General i se situa a només 2 segons del top 10. El nou mallot groc és l'eslové Primoz Roglic, mentre que el vencedor de la jornada d'avui ha estat el nord-americà Brandon McNulty. Demà 6a etapa i de nou de mitja muntanya. Serà la més llarga de la cursa, de 214 quilòmetres, entre Quartzdon i Obany, i inclourà 3 ports de segona categoria i 2 de tercera.
I tanquem els esports parlant del CAR de Sant Cugat, un grup de waterpolistes. Els turistes ucraïnesos estan acollits al centre després que haguessin de fugir del seu país a causa de la guerra.
Són 10 nois d'entre 13 i 17 anys que van arribar a Sant Cugat dilluns al vespre. Al centre del rendiment, tots ells entrenen amb els grups de la Federació Catalana de Natació. Anna Caula, secretària general de l'Esport, valora molt positivament aquesta acollida.
Les portes obertes a sumar, a acollir aquest acompanyament al poble d'Ucraïna que està vivint una situació molt i molt complicada. Per tant, des de que ens va arribar aquesta demanda de si era possible acollir un equip de waterpolo masculí de menors d'edat i vam veure que això era viable, que les portes del CAR es podien obrir i fer aquesta primera acollida a aquells que un mes ho necessiten en el moment que ho necessiten. Catalunya és terra d'acollida, l'esport és solidaritat i no podíem fallar en un moment com aquest.
Els esportistes estaran aquí de forma indefinida i encara s'estan resolent alguns tràmits burocràtics respecte a la seva tutela.
Oriol, abans de marxar, tenim una cita, oi?
Sí, aquest diumenge el derbi d'handbol que hem comentat entre el Creu Alta Handbol Sabadell i l'OAR Gràcia, que el donarem en directe a través del Twitch de Ràdio Sabadell amb Sergi Parc.
Estigueu allà. Marxem! Això és tot el que ha donat de si aquest Notícies Vespre. Nosaltres marxem, ens hi posem demà al matí. Recordeu que estarem a la plaça del Pi, a Can Urià, que ens podeu venir a veure en directe. Tota la programació fins a les 2:15 del migdia la farem allà, al carrer. Mentrestant, si voleu mantenir-vos informats, a través del nostre Facebook, Twitter i Instagram o mirant la web radiosabadell.fm. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online.
en directe a puntradiosabadell.fm.